Comencem setmana la definitiva pel que fa a la cursa electoral, el tema polític, però també una setmana en la que hem de veure hi ha una davallada important al tema de contagis. Veurem com va tot plegat. Però de moment sí que et dic una cosa. Revisant l'històric de contagis, sabeu quines són les franges que més han incrementat els seus contagis en el darrer mes, en els darrers 30 dies? Els joves de 10 a 19 anys. Els de 10 a 19 anys. Hem passat del 10 al 15% del total dels afectats. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les explico tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Comencem setmana avui, 8 de febrer, dilluns, són les 12:20 minuts, hores d'ara amb 7 graus a la ciutat de Lleida. Ha caigut, en el que portem de dia, pràcticament un litre i mig per metre quadrat, més o menys, amb pluja molt feble. Avui sí que parlarem amb l'Armando Álvarez perquè ens faci aquesta previsió meteorològica per avui dilluns i també de cara a aquesta setmana, a veure com l'hem d'agafar aquesta setmana, perquè això ja va per setmanes. O fa molta calor, o tornarà a fer molt fred, o jo no sé què passarà. Ens diuen que igual plou. No sé si arribaran totes a Lleida. Ara en parlarem, També ens n'anem a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb el Felip Urbano, que ja ho sé que estàs acostumat a escoltar-lo els dimarts, a partir de la una, a l'espai de gastronomies, el nostre sommelier. Però avui parlarem amb ell perquè ha estat en un acte de la DO Costes del Segre aquest dissabte a la Seu Vella, en el que van convidar gent molt important del món del vi i van estar fent tastos a cegues de diferents vins de la DO Costes del Segre, que a més és un article que sortirà després en una revista internacional, perquè entre d'altres, a part de a Lleida el Felip Urbano i el Toni Lara, que són grans professionals els dos, també va estar aquí, entre d'altres, Ferran Centelles, sommelier del Bulli, va estar també fent aquestes cates a cegues. I, per tant, parlarem amb ells dos, amb el Ferran Centelles i amb el Felip Urbano, perquè ens expliquen què van fer aquest dissabte aquí a la Seu Vella. I posarem somriures a les cares de la gent, també, per arribar a la una, amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet. A partir de la una, els bocins d'història, amb el Joan Ramon González, i a dos quarts de dues, la radiografia, amb Albert Escuer, Xavi Pérez i Vanessa Ortega. Amb ells parlem de resultats i de notícies del món de l'esport. Però abans, deixeu-me que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
És testimonial, litre i mig, però, sí, però és un ambient així de pluja, d'hivern,
Poca cosa. La pluja ens ve pel sud, ens ve gairebé com de Fraga, cap aquí, i clar, les comarques amb més ha plogut, i és molt poc, és al Segrià i una mica a les Garrigues, destacant 2 litres a la Granadella. Tots estan per sota de 2 litres, entre 0,2 a la resta està ennuvolat, no plou, ha plovisquejat, poca cosa, molt poca cosa. I avui continuarem amb aquesta tònica, tot i que està previst que se poden obrir clarianes a partir de migdia, potser durant la tarda. La temperatura no remontaria gaire, no tenim per davant una setmana càlida com l'anterior o com la de finals de gener, però tampoc molt freda. És a dir, les temperatures que màximes són les que baixen, les mínimes no glaçarà, exceptuant el Pirineu. Sí que està previst, podria dir-te dia a dia, és a dir, demà toca un dia ennuvolat, amb precipitacions un altre cop febles, intermitents, dimecres podria haver pluja matinal i després una ventada migdia tarda, dijous seria el dia més temperat, amb pujada de les temperatures màximes, però i assolellat. Només seria aquest, seria el dia més agradable de la setmana. Divendres tornaria a ploure, dissabte no, diumenge tornaria a ploure. És una successió contínua de sistemes frontals que venen des de l'Atlàntic, tota la pluja queda més abundant a Galícia i a Portugal, a mesura que s'endinsen en la península Ibèrica van minvant, però el Pirineu serà afectat. En 5 dies podrien caure de 25 a 50 centímetres de neu acumulats en 5 dies. La cota de neu també molt variable, entre 1.600 com més alt i 1.000 o una mica per sota de cada divendres, al voltant de 1.000, i és que allí en la cara sud del Pirineu podrien acumular-se estos 25, el lloc on més 50, potser és massa exagerado, però por ahí estarien. I les temperatures contingudes, les màximes, exceptuant dijous que podíem pujar i després tornar a baixar divendres, però no massa, estem 13-14, màximes entre 12 i 14 i potser dijous 17 seria el dia que més.
Bueno,
és una setmana molt variable, però sense ningun... Vamos, ningún estrany, ninguna cosa important. Hem de comentar...
No tindrem ni temperatures massa altes ni massa baixes.
Ni massa baixes, sobretot les mínimes. No glaçaria al Pirineu, sí, a les comarques del Pirineu podria glaçar moderadament. 1 sota 0, 2, 3 sota 0, com a les estacions d'esquí una mica més.
Escolta, Armando, tu que mires les tendències aquestes a mig termini, es veu que torni a venir fred de debò a la ciutat de Lleida, o ja no?
De fet, ja n'hi ha molt fred a tota Europa. Podem veure imatges que ha nevat en Londres, en Amsterdam, en Alemanya, en Polònia, però sí que s'està gestant una gran onada de fred, a més d'origen rus-siberià, molt freda i molt seca, que podria afectar al nord d'Europa i a la meitat est. Sembla que la península ibèrica, com està tan al suroest d'Europa,
no
de moment no veiem que ens pugui afectar, però això l'aire s'està movent contínuament 24
hores. No, evidentment. Amb
la qual seria per la setmana vinent, a principis de la setmana vinent, ja veurem en properes actualitzacions si ens podia arribar a fred en la segona quinzena de febrer. Encara estem al febrer. No ens oblidem que estem tenint temperatures per sobre de les mitjanes d'aquest mes.
Molt bé. Doncs, Armando, escolta, demà et canviaré l'hora, parlarem 10 minuts abans de les 2 de la tarda, perquè, a més, demà és un dia important perquè hi ha la previsió de la resta de la setmana.
Sí. I també comentar el petit, l'episodi de pols del Sàhara que va caure la matinada.
Déu-n'hi-do.
Va ser una mica extraordinari perquè va caure sol, sense ser arrossegat per la pluja, que és lo normal. Després va ploure
i ja va...
I va quedar tota la plana de Lleida, totes les comarques de Lleida, també el Pirineu, de color marrón, la neu.
No, la veritat marronós. És que sí,
Va ser un episodi molt, molt llampant, molt imprevist. Vam veure venir la tarda de dijous, aproximadament, i la matinada de dissabte és quan va precipitar aquesta pols que va aparèixer tots els cotxes embutats.
Sí, sí.
I tots els carrers, vamos.
Armando Álvarez, ens escoltem demà.
Bona tarda.
I nosaltres anem directes a l'actualitat informativa del dia.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ara en parlarem, però Alba Vergés està en roda de premsa explicant la situació de la pandèmia a Terres Catalanes i diu que aquesta setmana ja podran administrar 26.000 noves dosis de vacuna de Pfizer i Moderna. Així que al final ens aprendrem les marques, els noms i tot plegat de les vacunes. Primer vam aprendre tot allò de la corba, la RT i el risc de rebrot. Ara aprendrem ja el tema de les vacunes, com funcionen i les marques i tot plegat. En fi, abans d'entrar al tema de la pandèmia, deixa'm que et parli de dos casos del territori macos. Va, per deixar un moment la pandèmia. Badia Xarcuters de Tremp s'han portat el premi a la millor botifarra d'ou singular durant la 6a edició del concurs de botifarres d'ou artesana, que és l'avançada de dijous gras i la setmana de Carnestoltes. La carnisseria alemany de Girona s'ha endut el premi en la categoria de millor botifarra d'ou tradicional i Fàbregas Xarcuters de Barcelona ha estat el vencedor en la categoria de millor farcit de carnaval. Per tant, els amics de Trem que guanyen el premi de millor botifarra d'ou singular de tot Catalunya. Escolta, és una bona notícia, per què no? I l'altra, que d'aquesta ja en vam parlar divendres, perquè és quan ja va obrir la 58a edició de la Fira de l'Oli i les Garrigues, doncs han tancat ahir diumenge la seva primera edició virtual, perquè recorda que era virtual, amb més de 60.000 visites. D'aquestes, un 25% han interactuat de forma àmplia amb el contingut que s'ha compartit a les plataformes. La majoria de les visites procedien de Catalunya i la resta de l'estat espanyol. El segon país en volum de visites han estat els Estats Units. També s'han interessat per la fira països com Grècia, França, Alemanya o Israel. L'edició d'enguany s'ha tancat amb un acte de reconeixement als municipis garriguencs afectats pels incendis i els aiguats del 2019, així com les nevades del mes de gener passat. que és veritat, eh? Entre el 2019 i el 2020, entre pluges, incendis, nevades i pandèmia, déu-n'hi-do. És la 58a edició, el contingut segueix online, podeu accedir-hi, és firaoli.online, i és la primera edició que han fet online, i si tot torna a la normalitat de cara a l'any vinent, evidentment, es tornarà cap a una fira presencial, però jo crec que la idea de la part virtual no s'ha de deixar perdre, i així ens ho va explicar el gerent del patronat de Fira de l'Oli. En fi, entrem a crònica política. El líder del PSOE, president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha preguntat aquest cap de setmana, que ha estat a Lleida, si el sou del president de la Generalitat és un premi a la pitjor gestió o un incentiu a la confrontació i a la divisió, després que el candidat del PSC, Salvador Illa, anunciés que es rebaixaria el sou un 30% si era investit president. Això ho han fet amb un míting amb Illa a Lleida, va ser aquest passat dissabte. Pel que fa a les informacions de la pandèmia, dic que, revisant els històrics de les dades que facilita el Departament de Salut, es pot arribar a veure que els grups d'edat de 0 a 9 anys i de 10 a 19 anys han passat de representar el 5,5% i 10,20% respectivament del total de casos positius confirmats a Ponent entre el 6 de març i el 6 de gener, o sigui, pràcticament tota la pandèmia, a suposar en el darrer mes, o sigui, del 7 de gener al 7 de febrer, els de 0 a 9 anys, el 8,5%, o sigui, passen d'un 5,5 a un 8,5, pugen un 3, i els de 10 a 19 pugen del 10,20 al 14,70%. O sigui, pugen 4 punts. A més, en aquest darrer mes, del total de persones contagiades, mostren que aquestes dues franges, o sigui, de 0 a 9 i de 10 a 19, han suposat pràcticament un de cada 4 positius. O sigui, pràcticament un 25%. Quan, abans del 6 de gener, tot just arribaven a un 15%. Poca broma, perquè són uns increments que pugen molt, massa, de fet, eh? Pugen massa. Ha estat un cap de setmana en el que, bueno, com és ja tònica general, s'han hagut de buscar la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, etc. Han estat buscant festes il·legals, però que això està a l'ordre del dia, per desgràcia, per desgràcia. En fi, avui és dilluns, 8 de febrer, avui entren en vigor les noves mesures de restricció, que ja saps que bàsicament segueix tot igual, bàsicament, però les restriccions per contenir la pandèmia es relaxen un pelet des d'avui. El Procicat dona així una mica d'aire als sectors més afectats per les mesures, com el cas de la restauració. Així, una de les variacions és que l'hostaleria, des d'avui mateix, ja pot obrir 2 hores més, entre 8:15 del matí, i ara poden obrir fins a 11:15 del matí, i des de 1:00 de la tarda fins a 5:15 de la tarda. Per la seva part, el confinament passarà de municipal a comarcal, la qual cosa reactivarà les sortides d'esquí escolar, per exemple. De la mateixa manera, també es permetrà la mobilitat entre l'Alt Urgell i Andorra, que s'assimilaran com si es tractés d'una sola comarca. Les llibreries s'equiparen ara als equipaments culturals i no estaran subjectes a les restriccions que s'apliquin al comerç. Els gimnasos poden reobrir a l'interior amb un aforament del 30% i grups de fins a 6 persones. Es permetrà la docència presencial en el primer grau universitari i podran obrir en format semipresencial les escoles de música i dansa que estiguin certificades per la Conselleria d'Educació. Amb tot, segueixen suspeses la resta d'extraescolars, a excepció de les que organitzen els centres educatius i que els seus integrants formen part de la mateixa bombolla de l'aula. Per tant, aquests són els canvis. El toc de queda queda igual, eh? Des de les 22 hores de la nit fins a les 6 del matí, etc. Avui comencen aquestes noves mesures durant 2 setmanes. I d'aquí 2 setmanes, doncs, en tornem a parlar i veurem com va la història. Hores d'ara, el volum de persones amb Covid-19 ingressades als hospitals públics i privats de la Regió Sanitària de Lleida ha pujat a 179, avui dilluns, 9 més que divendres passat. Per contra, els pacients que es troben a les UCIs han baixat fins a 29, 9 menys que divendres. És una gran notícia. A la Regió Sanitària del Pla de Lleida, hores d'ara, parlem d'un risc de rebrot de 440 punts, ha baixat respecte de divendres, i una velocitat de reproducció de la malaltia, la RT, de 0,90. També és una molt bona notícia. A la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot baixa fins als 268 punts. És un índex que no s'assolia, ulla, des del 12 d'octubre. Des del 12 d'octubre, que vam estar a 249 punts, que no arribàvem amb un índex tan baix. Ens ha costat més de 3 mesos a l'Alt Pirineu i Aran. I la seva velocitat de reproducció de la malaltia, la RT, baixa al 0,65. Com explicava divendres, que ja estaven al 0,90, això vol dir que si es mantenia així, en les properes hores i dies veuríem com baixava de manera interessant el nombre de contagis i el risc de rebrot, i així ha estat. A nivell de Catalunya, el risc de rebrot baixa a 405 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia baixa al 0,86. Per tant, molt bones notícies. Va, anem a conèixer què va passar aquest cap de setmana amb la Déu Costés del Segre aquí a la Seu Vella.
COPE Lleida. Estàs informat. Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Permeteu-me que fem un parèntesi a la política i a la setmana aquesta, la darrera ja setmana electoral, i tot i que no és dimarts, demà parlarem amb ell igualment, però deixeu-me que faci un truc al Felip Urbano, que és el nostre sumiller, perquè aquest cap de setmana va estar en un acte magnífic, llàstima que es va haver de fer sense públic, però un d'aquests actes que reclamem que se'n faiguin cada cop més a la demarcació de Lleida. Però deixeu-me que saludi el Felip, a veure si està a punt, perquè és dilluns, igual no. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, què tal? Bon dia.
A veure si s'ha acostumat a que és els dimarts i ara no m'agafa el telèfon, el dilluns.
Sí.
Felip Urbano, sumiller, què tal? Com estàs?
Pues molt bé, pues mira, comencem la setmana, dia de pluja, però bueno, contents, molt contents.
Escolta, què veu fer dissabte a la Seu Vella, ni més ni menys?
Pues mira, al Turó de la Seu, en una de les sales, vam fer un Casa Cegues, temps de la Déu Costés del Segre, i vam estar molt, molt ben acompanyats, molt.
Mm. Home, em consta que havia el Toni Lara, també, eh?
D'aquí de Lleida estàvem el Toni Lara i jo, i després va baixar el estimat meu Ferran Centelles, amb un comitè de cata espectacular, com diria el David, madre mia, que són Master of Wine, i la Sílvia Culell, que és una crack també, i vam fer un Casa Cegues de dins de la Déu Costés del Segre al Turó de la Seu, que és com si fem una cata a la Sagrada Família per Barcelona, doncs pues aquí la vam fer al Turó de la Seu.
El Ferran Centelles és el sumiller del Bulli, ja el vam conèixer a l'Espai de Gastronomia, a més és editor de la revista Jensen Robinson, i el tenim a l'altre costat de la línia telefònica també. Ferran, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Escolta, encantat de que haguis visitat Terres de Lleida.
Home, no, jo també. Va ser la veritat que un tas molt ben organitzat, molt interessant, doncs, per conèixer i per retestar l'actualitat de l'ADO Costers del Segre, i bueno, no, volem que surti un article que expliqui una miqueta, doncs, aquesta actualitat que esteu vivint a les Terres de Lleida.
Perquè, Ferran, explica'ns una mica com funciona això d'un tast a cegues.
Bé, això és un tast que fem sense saber les marques del vi. Llavors sí que tenen una temàtica, per exemple, vins de la Déu Costés. Però és interessant que no sapiguem el vi fins que no hem tastat i l'hem puntuat. De tal manera, i bueno, com el Felip es pot explicar bé, evites una miqueta, pues, l'autosugestió, evites, intentes apropar-te a ser més objectiu, perquè això del vi ens passa. Tu quan veus l'etiqueta d'un vi que fa un amic, o d'un vi que t'ha agradat, o inclús d'un vi car, ja et predisposes a que aquest vi
tingui un millor
sabor, no? Llavors, amb el tast que estigues, s'intenta evitar aquestes jugades que et fa el cervell, no? De ficar-te, a condicionar-te amb la qualitat del vi.
Felip, com ho vau organitzar, això?
Bueno, vam fer una selecció, bueno, vam demanar als cellers que faríem aquest cas amb la revista i amb el Ferran, i bueno, van enviar, pues, cadascú va enviar un vi o un parell de vins de lo que seria la representació del celler, no? Uh-huh. I estava organitzat, al principi ho volíem fer per subzones, que aquí tenim 7 subzones a la Lleó, i al final, pues, bueno, vam fer un lo que toca, no? Però vam començar per negres, vam fer blancs, rosats, escumosos i dolços al final.
Val. Ferran, clar, la DEO Costes del Segre té aquesta peculiaritat que tenim 7 subzones que a nivell de territori estan ben diferenciades. No sé si això s'acaba notant a l'hora del producte final del vi, o tots els Costes del Segre tenen un denominador comú?
No, la veritat que sí que es nota tant a les condicions geoclimàtiques de la zona, pues, zones més baixes, més mediterrànies, fins a zones de muntanya. Això es percep molt en l'estil del vi, i tant com a la cultura del celler, el tipus de varietats o la vinificació que fan. La veritat és que a Costes del Segre hi ha vins amb molts estils diferents, hi ha una gran gama de varietat d'estils i de vinificació, i per tant, doncs, és una denominació d'origen, crec, que és rica en aquest sentit, no? Rica i divertida. Va ser un tast molt interessant perquè vam poder, doncs, detectar tots els perfils, ficar aquests perfils en un mapa de les subregions i bé, doncs, descobrir els fabulosos vins que feu aquí.
Ferran, et van sorprendre algun? Et va sorprendre que dius, caram, no? Però suposo que al final, quan ja ho has fet moltes vegades, això, un busca aquesta capacitat de a veure si em sorprenen d'alguna manera.
No, clar, no, pensa que i per això, doncs, comptar amb l'ajuda del Felip i del Toni, doncs, és clau, perquè són gent que coneixen molt bé la regió, que controlen tots els vins que allà s'hi fan, i poden, doncs, encaminar la selecció de vins i d'ampolles per tenir el millor de la zona. Evidentment, jo, doncs, que em toca tastar vins, doncs, per tot Espanya, i així no tinc tant coneixement de vins dels costers. De fet, hi havia dos o tres cellers, puc dir, que van fer o van sortir fenomenalment puntuats i que jo ni coneixia, no? I bueno, això és per també de la...
Com és maco, això, sí.
Sí, de la gràcia del descobrir. I sí, però quan un vi surt molt bo a cegues, és que realment estem davant d'un gran vi.
Clar, clar.
Perquè és indiscutible, no? I llavors, doncs, sí, em va fer molta il·lusió, doncs, un parell o tres de cellers que potser sí que havia sentit anomenar, però que no havia tastat mai, doncs, que estiguessin tan ben puntuats.
Ara heu d'elaborar un article per Jancis Robinson, que per això us dono a la web, jancisrobinsontotjunt.com. Això sortirà a la web?
Sí, això sortirà a la web com un article de tast enfocat en una regió. Sí que potser surt d'aquí 3 o 4 mesos, perquè ja com els tasts es van fent i després es van publicant, però sí, aquesta és la idea, que és una web amb molt de prestigi, amb molta anomenada, on doncs, tot el públic, sobretot als Estats Units, del Regne Unit, Austràlia, bueno, ja tot el món, també a Àsia, doncs tenen, doncs, allà van a buscar informació fiable dels
molt bé. Doncs, bueno, com sempre diem, Felip, al final, evidentment has de fer bon producte, però després si et poden conèixer molt millor, i això és una oportunitat magnífica per la DO.
Però no, pensa que aquí a Lleida sempre ho hem dit, no? Que volem fer coses, i bueno, pues, això vam parlar amb el Ferran, crec que fa 9 mesos, també per telèfon com avui, que va sortir, hòstia, pues mira, fa temps que no vas a Lleida, podem fer una cata, ja tens feina, me va dir el Ferran, que fa 9 mesos d'això, pues, dissabte vam fer aquesta cata, que crec que a nivell professional i de publicitat de la ciutat de Lleida i del 15 de Lleida, crec que és magnífica, a part que vam fer el Turó de la Seu, que és el que parlaven, no? Jo estava no emocionat, jo crec que encara estic emocionat. Portava una setmana emocionat i estaré una setmana més emocionat. Bueno,
pues ja està bé. Molt bé, doncs, això va passar aquest cap de setmana, pandèmia entremig, bueno, no s'hi va poder atensar el públic, però l'activitat es va fer igualment, i jo crec que és aquell primer pas cap a l'enyorada i desitjada normalitat, que ja veurem quan arribi, tampoc ens hem d'obsessionar, a poc a poc, ja ho sé que es fa molt pesat tot, però a poc es van fent cosetes. Va estar aquí Lleida, i avui amb nosaltres el Ferran Centelles, ja saps que és sommelier del Bulli i editor d'aquesta revista. Ferran, escolta, moltíssimes gràcies per tornar-nos a atendre, gràcies per estar amb nosaltres avui.
No, un plaer, moltes gràcies, i des d'aquí pues, donar moltes gràcies també al Felip per l'excepcional feina, i molt content d'haver-te estat visitat i poder explicar la vostra regió.
Molt bé. Una abraçada, Ferran.
Ferran, cuida't.
Adéu.
Molt bé, doncs, són d'aquestes activitats que sempre demandem. Això és un primer pas, però no s'ha de quedar aquí, Felip. Això s'ha de...
No.
Cada mes hauria d'haver una cosa, per no dir cada 2-3 setmanes, alguna història o altra, més grans o més petites, però sempre està en boca del sector,
Segur que ho farem. Tu pensa que, mira, que el primer cap de setmana de febrer ja hem començat aquest any amb molta força. Jo crec que això serà al principi, només.
Doncs, Felip, ens escoltem demà a la gastronomia.
Molt bé, gràcies, Ricard.
Una abraçada.
Cuidat.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. Tens problemes amb les canonades? A Hidrocar Express et donem el millor servei a Lleida i província. Servei 24 hores. Truca'ns i solucionarem el teu problema de canonades de forma ràpida. Amb Hidrocar Express i el nou vehicle adaptat, arribem als llocs més difícils i impensables. Hidrocar, solucions ecològiques, al millor preu del mercat. Telèfon 973-71-18-96 o a la web hidrocar.com.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs amb aquell hi posem somriures a les cares de la gent, ja saps, cada dilluns, amb l'espai Algú ha fet, amb el... Con el chico de las noticias del reírse, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Que això una vegada ens ho va dir un oient, que ho va deixar com a missatge de text, de veu, al WhatsApp, i va dir, me gusta mucho el chico ese de las noticias del reírse.
Las noticias del reírse. Jo no sé com és que no li van ficar aquest nom a l'espai.
Podríem, Bueno, si mai l'hem de canviar, en lloc d'algú ha fet, las noticias del reírse.
Del reírse.
Té ganxo,
Cope Lleida.
Té ganxo. Això...
Amb Ricard Alda.
Escolta, per cert, que aquesta setmana acaba amb, bueno, com totes, acaba amb diumenge.
Sí, és curiós.
Sí. Aquest 14 de febrer, que entre d'altres coses, farà no sé quants anys que vas entrar aquí a la ràdio. Quants anys?
Ai, 8 anys.
8 anys fa.
8 anys, jo era un joven alocado.
El 2000...
20 anys tenia en aquell moment.
El 2013.
Anys. sí.
O sigui,
sí,
hòstia, mira, el 2013, que bé et va anar, de Connections i això, el 13,
sí,
eh?
Que bajón.
Que bajón el que... Però si, o sigui, si tens 20 i pico d'anys encara...
Bueno, no, ara és una, ara 28, ja cap a 29, però és, ja és una edat complicada, perquè...
Oh, sí,
Sí, perquè jo ja em veig als 30, però no vull estar als 30.
Però, és que, no, però no et veguis als 30, perquè en tens 28. És que, és que sempre vivim per davant del que ens toque.
Sí,
avui quants en tens? 28, doncs ja està. Demà ja en parlarem.
Jo me veig un polla vieja ja, però bueno, ah, okay, mira, okay. Igual.
Però... Ai, la canalla aquesta. Bueno, va.
Que bueno, en fi, no en parlem més. No
va, les notícies del reir-se, que prota ens fa falta, vaja.
Sí, mira, les notícies del reir-se, avui jo ja tenia les notícies preparades, i això passa molt poques vegades.
Ah, just a veure, què t'ha passat?
Dos minuts abans m'ha saltat una notícia i he dit, mira, encara una altra més.
Fem el canvi, va.
Pues serà la primera que diré, com que és l'última que he trobat, és la primera que
Vinga,
diré.
Vinga,
va. I el titular reza així. Madrid i València prohíben el sexo entre dos o más persones si no són convivientes. Vale? O sigui, jo ja m'he començat a fer càbales i he pensat, sí.
Amb qui convic?
Jo no sé qui li afecta això.
Clar, o sigui, bueno,
això només li pot afectar, jo crec que això només li pot afectar a prostitutes i actors porno.
No, perquè, no.
Bueno, no sé, escolta, m'ho has dit molt segur.
Bueno, no t'ho dic per això, però pel que diuen, escolta, que hi ha gent que...
No, però dic que, home, en Robles Feines, entre dos o més persones, bueno. Digui, a mi ja me costa abarcar mitja persona, pues t'imagines ara dos o més. Se me ficaria una cara de José Luis López Vázquez de...
Bueno, però hi ha aquestes aplicacions... Que serveixen per allò, quedar i vinga, a per feina. Pues aquests no
sí,
poden.
Si poden ser tres, mejor que dos, no?
Però no poden tres, a on? A Madrid i a València, m'has dit, eh?
Sí, a Madrid i a València, i els he vist una mica que no sé, com a copuladors, no sé. Ara, com a fantasmes...
Això sí.
Com a fantasmes, estan per dalt de tot, perquè és el que et dic, jo ho veig molt complicat.
Más. O tres, vinga, ja...
Sí, no, però...
Ja és el que dius, però te feina ja amunt... Pues ya.
Sí, no, m'agrada molt el peu de la notícia que diu és una dura medida
¿sí?
para intentar contener la tercera ola de la pandèmia. Home, ara ja no sé qui és més fantasma ja, si el periodista o la notícia.
Sí, sí.
No sé, no m'acabe de... Bueno, el cas és aquest, eh? Si voleu... Si
heu de ser convivents, si no, i si no marxeu de Madrid o de València.
Sí, clar, llavors quedeu a la franja, entre si podeu... Bueno, clar, si no, entre si hi ha confinament i tot, però quedeu allà a
Quinta,
mig cos a Getafe
això.
I l'altre mig cos a Madrid.
Ai,
saps? I que quedi... Bueno,
pues nada,
mira. Com a notícia...
Curiosa, en Espanya vamos sobrados. Venga.
Sí, exacte. Menos de quartos de tot el que
vulguis. Dos o más.
Exacte. El cas és que ara vull passar una notícia que aquesta... M'ha semblat molt tendre i crec que s'ha de compartir. Perquè el titular diu així. Hombre lesionado pagó $400 para examinar a su perro cojo, entre cometes. El peludo solo lo estaba imitando. ¿Vale?
¿Com?
O sigui, a veure, jo ho explico tot perquè el titular... La persona
cojo, has dit, eh?
Cojo, sí, coix.
Entre cometes.
Resulta que el tal Russell Jones, d'Anglaterra, tenia escaiolada tota la cama, no? Tota la cama dreta i s'havia de moure amb muletes, no?
Sí, sí.
Llavors, el seu gos, que anava a passejar amb ell, doncs el veia que anava coix i també es va animar a anar coix.
Ah.
Va dir, diu, si ell va coix, doncs jo també, no? Jo
vale.
També, perquè, pobre, si camina així, com que és el... O sigui, a mi m'agrada molt la comparació entre els gossos i els gats, no? Perquè com... O sigui, un gos a tu et veu com un déu, no? Perquè li dones menjar. Però,
sí.
En canvi, tu amb un gat li dones menjar i ell es pensa que és el teu déu.
Ah,
no?
Vull dir, sí. Mira, és veritat, aquest canvi.
Exacte. Vull dir, un gos et veu com un déu i el gat se veu a si mateix com un déu, no?
Yeah.
Llavors, clar, algú t'hauria de pensar, home, si aquest senyor està caminant així, coix, pues serà que és bo. Jo també ho he de fer, no? Llavors, clar, el pobre home estava patint pel seu gos i diu, a veure si li ha passat algo o qualsevol cosa. Llavors, clar, com que el van veure que anava així coix, van al veterinari i li van fer uns... A mi m'agrada molt això, diu, El hombre, por tanto, decidió llevar a Bill al veterinario para hacerle una serie de exámenes y consultas. Ah. Gastando un total de cerca de 300 libras esterlinas, de un $400, casi 400 euros, ¿no? Sí. Però clar, després de totes les proves, li van dir, no senyor, però si no, si està fantàstic aquest gos. I ell diu, no, no pot ser, no pot ser. Però ja t'ho hem cobrat.
Lo está imitando, que no...
Clar, llavors ell anava empatitzant amb l'home, no? Pues bueno, pues aquí t'han portat un recado de 400 euros per...
I com, hòstia, Déu-n'hi-do, 400 euros per no res, però i com ho van saber?
Bueno, no, fent proves, van dir, no, pues sí que si no té la cama trencada ni té res, no?
I després va començar a caminar normal o no?
No, ara, això ja no ho sabem.
Home, doncs veus, s'ha de cobrir aquesta notícia, s'ha de cobrir més.
Sí, ja és el que et dic, aquest periodisme de notícies absurdes arriba a un punt que és el que diem sempre, el clickbait, no? I llavors ja està, ja s'ha acabat.
Bueno,
i si parlàvem de gossos, ara toca parlar de gats, perquè suposo que devia ser suficient important per a que sortís al diari, no? I diu, 15 persones es contagien de coronavirus per celebrar la festa d'aniversari d'un gat.
parlant de gats.
A veure com... Jo quan la llegia pensava, a veure com la estructura que se notícia per comentar-la.
Sí, a veure.
Resulta que milions de persones al món estan confinades i no poden sortir de casa seva ni res, no? I llavors agafen 15 persones de tot el món i diuen, anem a celebrar que ha fet anys aquest gat.
El gat. Vale.
No. Llavors explica que això ha passat a Xile, no? I explica això, pues, que van quedar aquestes 5 persones per adorar amb aquest gat, amb la mala sort que la propietària del gat tenia Covid, no? I tot així, venit.
Bé, passar.
Sí, no, llavors el van adular, van fer els seus rituals, suposo que sí, i al final tothom va acabar, 15 persones més van acabar amb Covid. No?
Es que...
Com a anècdota, pues tal. Mira, me sap greu dir notícies de Covid perquè jo pensava que amb el rotllo de la pandèmia i tot això que cada dia,
sí.
Dic, a lo millor la gent s'està conscienciant i ja no és tan...
No, aquí no es consciència ningú, ja t'ho dic ara.
Però, clar, o sigui, tu i jo tenim material...
Ningú, aviam.
Bueno...
Hi ha gent que no es consciència, no? Vaja.
Però, clar, lo bo és que... Fàcil que passi sempre, amb aquest espai sempre tindrem material.
Sí, veus, aquest té futur.
Sí, o sigui, això és algo que ens hauria de comprar, alguns hauria de comprar en plan per fer-ho a tot el món, perquè és fantàstic. No. Perquè, clar, llavors, jo he trobat dues notícies també i he pensat, dic, una mica desgraciat, no? Ja es fa notícia per fer notícia, no? I diu, un nou símptoma de la Covid és que creix la llengua segons un estudi. Segons un estudi, ara de sobte ja ara no tindrem prou amb que ens afecti els pulmons, que no sé què. No, a sobre ens creix la llengua. Ara, resulta que ara ens creixerà, segons un estudi, a mi m'ha agradat molt. Això es va fer a Madrid, aquesta prova, 666 pacients ingressats, i llavors els van fer això, i van dir, el símptoma, no s'han currat gaire el nom, llengua Covid.
Lengua Covid,
no? Diu que això ho detecti, si, el que passa és que jo ara mateix no sé quan me mereix la llengua. Periòdicament me vaig medint altres coses per dir a veure si la cosa va avançant o no. Però el tema de la llengua no
ho sé. A veure.
Jo no sé realment com això, no? Diu que el 25% dels malalts van presentar alteracions a la llengua i la boca i 40% a les palmes i plantes.
Home, el 25% és molt, eh?
Sí, amb aquest pas, en lloc de virus, el que fa...
No, això és un... Un amic se troba amb un altre pel carrer i diu, què, has passat la Covid... L'estic improvisant, eh? Has passat la Covid-19? Sí. I a tu què t'ha passat? No, que jo vaig perdre l'olfacte i el gust, no? Que fins ara és el que deien més comú. I a tu què t'ha passat? Mira quina llengua que tinc. No, sí, és que...
És com aquella del Kiss, del grup Kiss. Aquell rock, saps? Que tren la llengua...
Això.
Pues és una mica així. Bueno, pues, si trobeu que teniu la llengua llarga i ja esteu bé, això. És que heu passat el Covid. Vale. Si la teniu com fins ara, pues...
Tens acudit?
Diu, ¿cómo ha ido el campeonato? Diu, creo que al niño no se le da bien el tiro con arco. Diu, ¿y cómo ha quedado? Diu, bueno, el Libertad con cargos.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos a 6 días para las elecciones en Cataluña y la campaña sigue marcada por las agresiones a los miembros de Vox. Los independentistas continúan sin condenar los hechos y la Generalitat responsabiliza directamente al partido de Santiago Abascal. Barcelona, Sergi Tor.
Sin nombrar a Vox, el conseller de Interior Miguel Samper se le ha entendido todo, y es que el govern de la Generalitat acusa a la formación de Santiago Abascal de no cumplir con las recomendaciones de seguridad de los Mossos d'Esquadra en los mítines que protagoniza en Cataluña.
Hi ha partits que dificulten la tasca policial, no fent cas a les indicacions de seguretat, i això no pot ser.
Hay partidos que dificulten el trabajo policial no haciendo caso a las indicaciones de seguridad, y esto no puede ser. Samper ha reiterado que los Mossos tienen que garantizar la seguridad en los actos electorales, pero advierte que hay elementos provocadores que perjudican y alteran el trabajo de los agentes.
El mundo al revés, les tiran piedras, les tiran todo tipo de objetos y la culpa es de los de Vox. Por lo demás, tras la caída, aunque lenta, de la curva del coronavirus, las comunidades autónomas estudian relajar las restricciones. En Castilla-La Mancha plantean ahora la reapertura de la hostelería. Toledo, Cristóbal Cabezas.
Sí, Emiliano García Page acaba de anunciar que a partir del próximo fin de semana va a permitir la apertura condicionada en sectores comerciales. Lo ha dicho desde Albacete en un acto en el que no ha precisado si esta apertura, por ejemplo en hostelería, va a ser solamente con terrazas o también con aforo interior.
A lo largo de esta semana convocaré un consejo extraordinario de gobierno que permitirá modular las medidas que hoy son muy restrictivas y además queremos que se mantenga durante el mayor tiempo posible.
Lo que sí está claro es que el escenario va a empezar a cambiar en Castilla-La Mancha a partir del próximo fin de semana. No obstante, el jefe del Ejecutivo ha advertido que si los datos se volviesen a complicar, las medidas habrá que cambiarlas de nuevo.
Nos situamos en Lugo. 30 años es el tiempo que ha estado un hombre lucense con la amenaza de una denuncia falsa por agresión sexual. La mujer, ahora detenida, llevaba 3 décadas con la extorsión. Lugo, José Luis Ramudo.
Este caso tiene a todo el mundo asombrado. La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 55 años, vecina de Lugo, por extorsión. Estuvo extorsionando durante 30 años a un hombre con la amenaza de denunciarlo por agresión sexual. Al principio le pedía cantidades pequeñas, entre 20 y 30 euros. Al final se hizo codiciosa. Empezó a pedirle cantidades entre 1.000 y 2.000 euros. Incapaz de soportar esas demandas, el hombre finalmente se decidió a ir a la policía. La sospechosa, que tiene antecedentes, ha sido puesta a disposición del juzgado de guardia.
En el Vaticano siguen ultimando los detalles del viaje del Papa a Irak. Esta mañana han concretado el recorrido y los encuentros que tendrá el Santo Padre del 5 al 8 de marzo. La prioridad son los católicos perseguidos, tanto en Bagdad, Mosul, Erbil y Caracas. Hoy juega el Atlético de Madrid pendiente de más pruebas PCR, José Luis Corrochano.
El partido es a las 9 de la noche, juega el líder contra el Celta en el Metropolitano. Tiene varios casos de jugadores con el virus, recordemos Joao Félix, Hermoso, Dembélé y Carrasco, que está terminando el proceso, pero a esta hora está pendiente de nuevas pruebas de confirmación para otros jugadores. Cuéntanos, Javi Gómez.
Noticia que adelantaba Deportes Cope hace una hora y confirmaba el Atlético hace unos instantes, pendiente de la confirmación de 2 positivos que han aparecido esta mañana. Se ha incluso suspendido la concentración fijada para el mediodía y los jugadores asistirán directamente al Metropolitano. En las próximas horas sabremos si esos 2 jugadores pueden disputar el partido o se suman a los 3 positivos que hay en el club.
Y noticia en la Fórmula 1 de hace tan solo unos minutos sobre el campeón del mundo, sobre Lewis Hamilton, Carlos Miquel.
Acaba de renovar, ha sido la renovación más trabajosa de la historia, podríamos decir, porque no se ponían de acuerdo en cuanto a las condiciones y sobre todo en cuanto al dinero. Al final Lewis Hamilton ha tenido que claudicar y va a ganar exactamente lo mismo que ganaba el año pasado, eso sí, no es ninguna bagatela, hablamos de en torno a 45 millones de euros, y firma por una temporada con opción a otra más y también con un compromiso de Mercedes para lanzar una fundación para aumentar la diversidad en el deporte.
Pendiente de esas pruebas PCR en el Atlético de Madrid, recordemos, hay tiempo de juego esta noche a las 8:30 con el Atlético de Madrid Celta de Vigo.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una joven religiosa que se juega la vida. trabajando con los migrantes en ese dramático tránsito entre Centroamérica y Estados Unidos.
Michelle Dondé nació en Brasil, es religiosa escalabriniana, un carisma especialmente volcado con las migraciones. Durante un tiempo trabajó con los migrantes que viajan en La Bestia, ese tren de mercancías que recorre México hasta la frontera con Estados Unidos. Desde 2020 acompaña a los migrantes en Honduras. La pandemia y los huracanes han producido una gran devastación y desde la pastoral de la movilidad que ella dirige, tratan de ayudar a quienes lo han perdido prácticamente todo. También dedica especial atención a quienes han sido amenazados o atacados en un país donde la violencia campa a sus anchas. A pesar de todas estas dificultades, ella está convencida de que Dios la quiere en ese lugar y de que es su instrumento para ayudar a estas personas. Su historia la vamos a contar al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem aquesta segona part. Ara estem al migdia de COPE Lleida, pràcticament 6 minuts per sobre de la una. Dilluns 8 de febrer del 2021, encarant la recta final de la campanya electoral d'aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, d'aquest diumenge 14 de febrer. Nosaltres demà reprendrem les entrevistes electorals. Demà estarà amb nosaltres el candidat per Lleida del PSC, Òscar Ordeig. El dimecres estarà amb nosaltres el candidat de Ciutadans. Dijous, la candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya. I divendres, el candidat de Junts per Catalunya. En fi, a part d'això, doncs, què farem ara? Buscar ràpidament la previsió meteorològica, també una ullada a la darrera hora informativa. De seguida estem amb el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història i a partir de 2:15 tenim la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on ja saps que posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana i, a més, totes les informacions pel que fa al món dels esports. Però abans, deixeu-me que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que segueixin dels cels ennuvolats o coberts, menys a les comarques del sud, on quedaran intervals ennuvolats. No es descarten precipitacions, principalment a la meitat nord, amb la cota de neu, que estarà sobre uns 1.300 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són lleugerament més baixes, amb unes màximes previstes de 14 graus a Lleida capital, de 13 a Balaguer, de 12 a Tàrrega, de 9 a la Seu d'Urgell i de 8 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant amb predomini de la component oest i deixarà alguns intervals moderats. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem a Lleida cels ennuvolats a l'inici del dia, mentre que durant el matí els cels quedaran ennuvolats o coberts amb precipitacions que s'aniran estenent d'oest a est i que seran més abundants i en forma de neu a partir dels 1.100 o 1.300 metres al vessant sud del Pirineu. No es descarten bancs de boira matinals a la depressió central. Per últim, les temperatures diurnes demà no patiran gaires canvis, amb unes màximes previstes de 13 graus a Tàrrega, 12 a Lleida, capital de Balaguer, de 9 a la Seu d'Urgell i de 7 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordo que Alba Vergés, al migdia, entre d'altres coses, ha dit que aquesta setmana es podran administrar a Catalunya 26.000 noves dosis de Pfizer i Moderna, de les vacunes, que, escolta, recorda que es va començar el 27 de desembre, que semblava que ja estava. De fet, ja saps, gent que vol ser el primer en donar notícies, fins i tot van dir que per Setmana Santa això ja estaria. 8 de febrer i ja veus com estem. És que a vegades no cal córrer tant per donar les notícies, sinó que cal aplicar una mica de sentit comú, de pausa i de buscar tota la informació. És el que fem des de COPE Lleida. Si no som els primers, com sempre et dic, però almenys quan et donem una informació és que està contrastada. 26.000 noves vacunes que arribaran de doble dosi. Per tant, estem parlant de 13.000 persones. Les xifres tan inferiors a les que ens van dir, tan inferiors, que és que no la Setmana Santa, no, l'estiu es veu llunyíssim amb aquestes xifres. Veurem si tan bon punt van arribant d'altres marques de vacunes, la cosa va millorant. En pandèmia ja, bueno, en pandèmia, informació al bloc de pandèmia. Els bars, cafeteries i restaurants de Lleida han valorat molt positivament poder obrir des d'avui dilluns, perquè ja saps que avui ha entrat en vigor el que ja vam anunciar divendres, que és que passem de confinament municipal a confinament comarcal, que els gimnasos poden obrir amb un 30% d'aforament i que d'altres activitats extraescolars també poden obrir amb un 30% d'aforament. I alguna altra coseta. La resta, el gruix, segueix exactament igual i durant dues setmanes. Un dels canvis que hi va haver és que els bars i restaurants podien obrir dues hores més, una a cada franja. És a dir, al matí una hora més i a l'hora de dinar una hora més. Tot i que estan contents, encara ho consideren insuficient. En el cas dels esmorzars, han notat que els clients hi acudeixen d'una forma més esglaonada i d'aquesta manera no coincideix tanta gent a l'hora al mateix establiment. Pel que fa als dinars, confien en poder donar servei a persones a les quals fins ara no els donava temps anar a dinar en aquests establiments de restauració. Recordem que estem parlant que de 7:45 fins a les 11 es poden servir esmorzars i que de 1 fins a 4:45 de la tarda ara es poden donar dinars. També el muntatge del dispositiu especial per a les eleccions al Parlament del 14 de febrer, per exemple, a Mollerussa, ha començat ja avui dilluns amb l'arribada i instal·lació del material als pavellons firals. Els tres col·legis electorals del municipi es concentraran en aquest gran equipament per tal de garantir així la seguretat de votants i personal de les meses davant la Covid-19. El responsable de la logística del dispositiu, Ramon Xinxó, ha explicat que es faran tres processos de desinfecció abans, durant i després de les votacions. Així mateix està previst que a finals de setmana es porti a terme un simulacre de com serà la jornada electoral amb personal de l'Ajuntament, que ja està molt més proper del que sembla. Les dades històriques de contagis del coronavirus o ferides per el Departament de Salut ens permeten fer històrics, i una de les gràfiques que podem fer i que podem veure és que les franges d'edat de 0 a 19 anys, o sigui, de 0 a 9 i de 10 a 19, des del 7 de gener fins al 7 de febrer, constitueixen una quarta part dels positius, fregant el 25%, quan abans tot just arribaven al 15%. Són les franges que més han pujat, especialment la de 10 a 19 anys, que ha passat del 10 al 15%. La resta, totes baixen, a excepció de la de 50 a 59 anys, que puja un 1%, i la de 60 a 69 anys, que puja un altre 1%. També puja la de 0 a 9 anys, i ho fa amb un 3%. Però la que més, la de 10 a 19 anys. Aquest cap de setmana també ha estat prolífic amb festes il·legals, o festes d'aquestes que no s'han de fer, amb joves i no tan joves, sense mascareta, 20 persones en un mateix lloc, realitzant aquestes festes. Aviat farà un any que estem en pandèmia, per tant, ja és una cosa que hauríem de tenir claríssima. Segueix morint persones a causa de la Covid-19 i segueix havent molts infectats a causa de la Covid-19. Per tant, no és una cosa que ens haguéssim de prendre a la lleugera. Que tots n'estem farts, això ho tinc claríssim. Claríssim. Tots n'estem farts. Però d'aquí a baixar la guàrdia, ni molt menys. Perquè és que aquesta onada, anava a dir aquesta tercera, no? Lleida segur que és la cinquena, crec, ens és igual si és tercera, quarta o cinquena. Aquesta onada ha estat llarga, massa llarga. Va començar abans de Nadal, estem a 8 de febrer. I està deixant unes xifres de sanitàries, però a més econòmiques i laborals, força complicades. Afortunadament sembla que la cosa comença a baixar. Suposo que tot acompanyat, el que passa és que no s'estan fent les proves necessàries per saber-ho, però se suposa que tot acompanyat també per la més alta taxa de contagi de la variant del coronavirus, anomenada com variant britànica. Hores d'ara, el volum de persones amb Covid-19 ingressades tant en hospitals públics com privats de la Regió Sanitària de Lleida ha pujat a 179, 9 més que divendres, que estàvem a 170. Afortunadament, els pacients que es troben a les UCIs han baixat fins a 29, 9 menys que divendres. Això no són ni bones notícies ni hem de baixar la guàrdia. El que sí que ens dona una mica de llum és els índexs que ens parlen del risc de rebrot i sobretot la RT, la velocitat de reproducció de la malaltia, que en el cas del Pla de Lleida ens situen amb un risc de rebrot de 440 punts i una RT, la velocitat de reproducció de la malaltia, de 0,90. El risc de rebrot ara tenim el mateix que teníem el 30 de desembre. 30 de desembre, més d'un mes. Ens ha costat doblegar aquesta corba i començar a baixar i situar-nos en xifres del 30 de desembre del 2020. Tot el que portem de 2021 per acabar de pujar i començar a baixar. La RT de 0,90 sí que ens diu com es comportaran les xifres en les properes hores i dies, i és important que estigui per sota de l'1, perquè vol dir que la tendència serà la baixa. Això és el que dèiem divendres a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, i les xifres ens donen la raó, perquè el risc de rebrot ha baixat fins als 268 punts. 268 punts són xifres que a l'Alt Pirineu i Aran no aconseguien des de la primera quinzena del mes d'octubre del 2020. 13 d'octubre, per ser més concrets. I les bones notícies és que l'RT segueix baixant, està al 0,65. Per tant, presumiblement, si la cosa no empitjora i no apareix algun brot estrany, a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran tindrem molt bones notícies en les properes hores i en els propers dies. Al conjunt de Catalunya també parlem de bones tendències. El risc de rebrot ha baixat als 405 punts i la RT, la velocitat de reproducció de la malaltia, ha baixat a 0,86. També són xifres, l'índex de rebrot, que no assolíem des de el 29 de desembre. 29 de desembre, igual que la Plana de Lleida. Dia amunt, dia avall. Per tant, són xifres per l'esperança, però d'aquestes que no s'ha de baixar la guàrdia ni un mil·límetre. Distància física, mascareta, higiene i evitar els llocs tancats ha de ser una màxima que ens ha d'acompanyar com a mínim tot aquest 2021. Fem una pausa i de seguida parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González.
Lo que está pasando lo contamos al momento.
Mientras está ocurriendo.
La información explicada.
Contrastada.
Fiable.
La información al detalle, sin cortapisas.
Bienvenidos a La Lupa de la Mañana.
Bienvenidos a La Lupa Noticias.
La Lupa de la Mañana y La Lupa Noticias. Con Ana Samboal y Raquel Caldas. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, en 13.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Yo soy un aficionado a la magia, me pasó en la playa, yo estaba moreno, la verdad. Entonces había unos niños al lado nuestra que estaban dando la vara. Le dije a los niños que le hacía el truco, pero con la condición de que se fueran lo más lejos posible. El truco es un dedo hueco de goma, mi mano morena, el dedo es amarillento, y de repente abre las manos y dice, ya, ¿dónde está el pañuelo? El pañuelo ha desaparecido. Entonces uno de los niños se me quedó mirando y dice, el pañuelo lo tienes guardado en el dedo de goma ese blanco que tienes puesto.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto?
Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostarem a dos quarts de dues, com ja hem dit abans, amb el Joan Ramon González i els bocins d'història. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Aquí a parlar una mica d'història en plena campanya, no? Però sí, també de recordar el passat.
Bueno, evidentment, anem a fer un parèntesi de política, que a més estem a la setmana final.
Sí.
Bueno, la setmana final del tema d'eleccions. Després de la setmana vinent ja estarem entretinguts amb una altra història. Amb, suposo, amb sumes i restes.
Exacte.
T'ajunto o no t'ajunto.
Sí, al final... Sí. No, però aquesta és, a part de la campanya, també el tema si hi haurà les paules com poc inventades.
No, sembla que sí. Ja.
Tota aquesta... Sí, jo crec que sí, però bueno, que hi ha hagut un afegitó pandèmic que fa que siguin unes eleccions especialment estranyes.
Sí.
Si un dia parléssim d'eleccions rares, aquestes jo crec que...
No, aquestes ja quedaran. Aquestes, Joan Ramon, d'aquí, a veure, no ho sé, d'aquí 25 anys, quan encara seguim fent aquest programa, dels bocins d'història, ja en parlarem llavors.
Per això, d'alguna manera... Ja vam dedicar alguna vegada algun programa dedicat quan se va començar a votar les primeres eleccions després del franquisme, de l'any 77 i així. I ara ja haurem de recordar les eleccions pandèmiques,
sí.
No? Però en fi, és una altra història.
Joan Ramon González, escolta, avui els bocins d'història els anem a dedicar a un col·lega de professió.
Sí, segurament les Terres Nostres, bàsicament de l'Urgell, però que és conegut per tot el territori lleidatà i fora d'aquí, però sobretot era home de Verdú i de les Terres de l'Urgell i de la Baixa Segarra, com també li agradava dir amb ell, que és aquest límit que hi ha entre el que és la Segarra i l'Urgell per al Parovés. Estem parlant de Ramon Molera i Cases, un homenot, torno a repetir, que es va deixar precisament ahir. Va morir a l'edat de 98 anys, el qual sempre és un petit consol de que ha fet una llarga vida i que fins al final ha estat molt bé des del punt de vista de salut i sobretot de cap, i actiu i amb ganes, inclús amb un llibre que està a punt de sortir, que haurà de sortir pòstum, dedicat al castell de Verdú, en el qual pues, ha de fer tota la part de la seva investigació. És una persona molt estimada per tot el món científic i estudiós del territori, força conegut, i que d'alguna manera jo penso que és un testimoni del que va ser aquesta època difícil, sobretot després de la Guerra Civil, de la gent que es va voler dedicar a temes intel·lectuals o culturals i d'arqueologia en concret, perquè ell va ser un pioner de l'arqueologia a casa nostra, sense cap dubte, venint, com era ell, d'una família pagesa, i aquesta estima per la terra, m'agrada a vegades dir-lo que com a pagès s'estimava la terra, perquè és on vivia i és la que sabia conreuar, però també aquesta estima per la terra la traspauava al fet de que sabia trobar aquests testimonis del passat gràcies també a que va tenir un tiet, el mossèn Cases, que d'alguna manera li va influir també en aquesta estima per les coses del passat, i després d'acabar la Guerra Civil doncs va començar a fer una tasca de prospecció per tot el territori de la seva zona i va arribar a trobar 147 jaciments que va publicar en una carta arqueològica de les valls dels rius Corb, Ondara i Sió, que s'ha convertit en un referent. La primera carta arqueològica que es publica va ser l'any 76 quan se publica, però és el primer inventari de jaciments que es dona a conèixer, i que tot això remostra una mica aquesta tasca que havia recollit de gent que a vegades també havien trobat coses, i ell mateix que pràcticament d'aquests 147 jaciments més de pràcticament el 45% van ser trobats directament per amb ell. Ell sempre va estar en relació en aquells moments amb els arqueòlegs de l'Institut d'Estudis Ilerdens, Rodrigo Pitonercé, del qual tenia un lligam i estava considerat com el comissari local d'excavacions arqueològiques a la zona de l'Urgell, també amb Díaz Coronel, també va tenir relació amb els professors universitaris com podien ser Joan Maluquer i Eduard Ripoll, i després, evidentment, amb la gent més del territori immediat, com podia ser pues, el director del Museu de Tàrrega, com era Joan Tous, o Joan Duc de Guimerà, o mossèn Camps, que va ser el primer president del grup de recerques de les Terres de Ponent, a la qual pertanyia el nostre dedicat avui, Ramon Boleda. Per tant, va ser una persona que se deixa de ser mai pallès, però va tenir sempre aquesta deria pel patrimoni, per l'arqueologia i amb aquest caire dels pioners de saber no solament limitar-se a fer la millor senyaceta, saber on havia de parar, és a dir, que no era d'aquests col·leccionistes que van a buscar a vegades l'objecte sense contextualitzar-lo, sinó que se sabia assessorar, sabia on podia arribar a les seves possibilitats, sabia on tocar perquè aquell jaciment salvés o es fes. De fet, hi ha tres jaciments en el territori que actualment s'estan excavant i que són referents de l'arqueologia ibèrica, que els va trobar ell, que ell va ser el que va començar a motivar que s'excavessin. Un és el molí d'Espígol, de Tornabous, la possible Tanàgia, l'altra capital dels Ilergetes, i que està donant cada vegada sorpreses més grans aquest jaciment emblemàtic, que a més està musealitzat i es pot visitar. L'altre està a la vora, a la Granyanella, és una població propera a Tàrrega, que és el Pla de les Tenalles, un jaciment també d'època ibèrica, i l'altre és el dels Estingleis, que està precisament al mateix Verdú, que també és un jaciment. Aquest és el final del moment ibèric, que ja arriba a veure quan arriben els romans i acaben amb l'iberisme, i que aquí s'està fent a més una tasca per l'equip actual que porta la investigació de fer arqueologia experimental, en el sentit de recuperar tècniques que feien els mateixos ibers des de la fabricació de les tàpies, des de la fabricació de les toves, als conreus que feien. Per tant, tota aquesta tècnica que s'està portant actualment de recerca neix una mica per aquests descobriments que va fer el Ramon Boleda en el seu temps i que va estar ben canalitzat. Aquesta tasca va fer que també l'home estigués implicat en temes de restauració dels materials que podia trobar, i sempre amb una dèria, que volia tenir un museu per explicar i divulgar allò que trobava, a part de publicar-lo i col·laborar amb moltes edicions científiques i de divulgació, inclús va ser corresponsal dels diaris d'aquí. El seu museu, el tema que va tenir, doncs, en funció a vegades dels espais que aconseguia, va tenir un espai primer en el santuari de Sant Pere Clavera, al mateix Verdú, després va tenir d'anar a un altre espai que va cedir l'Ajuntament, després va anar a un local que li va cedir la Caixa, després se va tenir a la pròpia casa seva, una mica empipat va fer el propi museu ell per ensenyar-lo, i actualment penso que va tenir la satisfacció l'any passat, ara farà pràcticament un any, que es va inaugurar el Museu Arqueològic, al que porta el seu nom, Ramon Boleda, en el propi castell de Verdú. És el millor homenatge que crec que se li podia fer. Reconeixement que, de fet, al llarg de la vida, penso que se li han fet molts, com ha de ser, quan la gent els pot gaudir. Se li va reconèixer el Premi Cultural ja per part de l'Urgell, per part del grup de recerca de les Terres de Ponent també se li va donar el Premi Atanàgia. En fi, ha tingut, jo penso, una trajectòria de reconeixement important. I la seva obra, a part de tot aquest record que n'hi ha, pues està en diferents llibres, com els últims que ha publicat, un dedicat precisament a tots els terrissaires i a la ceràmica de Verdú, aquesta tècnica de ceràmica negra, aquesta ceràmica així...
Sí, característica.
Correcte, característica, que malauradament, tot i que és característica, ha traït una mica aquesta tradició. Molts alfarers de Verdú ja han fet una bona ceràmica que és una miqueta més... d'aquesta més atractiva de colors, però que no és... mantenen, la majoria la mantenen, i jo crec que s'està recuperant. Però aquest estudi que va fer amb el Ramon Cardona, un altre arqueòleg també de Verdú i del territori, penso que és un referent, una obra magnífica d'aquestes, que demostra aquest rigor, aquesta manera de treballar, aquest tarannà que tenia el Ramon Boleda, i que en aquest caire pioner demostra fins i tot que no s'està bé a vegades per estudiar coses que no corresponien a les èpoques antigues. És a dir, a vegades trobem arqueòlegs que quan arribem a època medieval o època moderna, pues ja no els interessa. Ell, tot el que era patrimoni, tot el que era afegir informació sobre el passat, sempre es posava i intentava treure-li el màxim suc que podia. I en aquest sentit, per exemple, pues va trobar les primeres restes excavades del molí de vent de Verdú. Un molí de vent que a vegades sorprèn, però aquí durant sobretot el segle XVI i XVII va haver una mena de colonització de molins de vent, no per fer energia elèctrica, que llavors no se sabia fer, sinó era per fer, quan hi havia sequera, era una època en la que havia un moment en la qual els rius, era el que es diu la petita edat del gel, en la qual havia hagut una restricció dels cabals d'aigua perquè hi havia més neu al Pirineu. Llavors els molins fariners tradicionals que portaven l'aigua d'aquests rius moltes vegades no funcionaven, i com a alternativa es van fer molins de vent. Hi ha una corrua de molins de vent per tota aquesta zona de l'altiplà de l'Urgell i de la Segarra, que actualment aquestes torres, algunes se confonen inclús amb torres de guaita, cosa que no és veritat. Ell va ser un dels que allí mateix Verdú pues va ser capaç, abans de fer-se la residència d'avis que hi ha allí, d'excavar aquelles restes i documentar-les i demostrar pues, que hi havia hagut unes restes d'aquest molí.
Però, vull dir
que
aquesta
arena, a part de que era molt afable, una persona entranyable i que inclús en d'altres coses també era molt amant de la música, un gran religiós, però també inclús va publicar les seves vivències quan estava fent el servei militar, que li va tocar estar a la Vall d'Aran lluitant contra els maquis, en el moment que va fer-se la invasió l'any 1944. Va estar a la Seu Vella també com a soldat i d'això també ho recordava, i moltes de les converses que a vegades van tenir pues, sempre deia que havia estat molt poquet temps, però que recordava lo tètrica que era la Seu Vella en aquells moments, sí. Tota tancada, en fi. És una persona entranyable que ens ha deixat que una mica el consol de que ha fet aquesta llarga vida ha viscut fins al moment bé i el millor homenatge que se li pot fer.
Joan Ramon, que et volia preguntar, les torres de vent, aquestes que deies,
sí.
Quin ús principal tenien?
No, era un molí de vent, és a dir, les torres aquestes eren un molí, una estructura, com aquests molins, potser el que tenim més clar són els que hi ha a la Manxa, que són uns cilindres, unes torres cilíndriques. Hi havia unes aspes, com aquestes que surten quan se veu el Quixot, que està atacant els molins de vent, aquelles que hi ha al Campo de Criptara, pues aquestes torres, quan les treus, tota la caperutxa i l'estructura de les aspes, te queda un cilindre, una torre. Doncs d'aquestes tenim, al nostre territori, tenim vàries. És a dir,
és curiós que... perquè no és una imatge que tinguem associada al nostre territori,
no.
Justament.
És un tema que van trobar i van descobrir, que després l'han documentat, i si vols un dia parlem, fem un programa dedicat a aquest tema, que és interessant, i que moltes vegades estan malament documentades com a torres de guaita d'època medieval, quan són torres de molins de vent, hi ha un que està pràcticament intacte, que solament li queda ficar les aspes, que està a la mora, ja tocant a Guissona, i d'altres més, i alguns estan interpretats malament com torres dels moros, pensant que són d'aquestes de les èpoques antigues, no? Per tant, aquest és un tema també, penso, fascinant del nostre patrimoni, molt desconegut, i que veritablement és força interessant també, no?
Bueno, pues ja t'has posat deures, però vale, sense data, per entendre. No, però és un tema que és veritat, tu quan parles de molins de veu, de la Manxa, del Quixot, i tot allò, ho tens claríssim. És més, és que em ve a la ment el paisatge, fins i tot, allò bastant desèrtic, desèrtic vull dir, sense massa vegetació, la torre allà al mig, i tal, però clar, a nivell d'aquí, de prop, no el tens...
N'hi havia, és a dir...
Escolta, és un bon tema.
I tant.
És un bon tema per parlar.
Sí,
no se n'ha reconstruït cap, no?
No, ja t'he dit, no s'han conservat alguns, i alguns estan com a habitatge, t'he dit, aquest de la Mora és el que seria més fàcil de reconstruir, perquè està pràcticament intacte, solament queda la caperutxa aquesta amb les aspes, però no, aquí no s'ha fet aquest esforç.
Bueno.
S'ha fet a nivell, evidentment, de fotografia, de dibuixos, ho hem treballat, és una de les coses que va publicar a la nostra època de professional en la Diputació i ho tenim donat a conèixer, i veritablement em penso que és una de les novetats que en el seu moment van trobar, no?
Molt bé.
Tocant el tema dels castells, van veure unes coses que no quadraven d'entre amb els castells, tot i que tenien la situació adequada, però bueno, potser estem aquí fent spoilers del propi programa, l'ho deixem.
No, això ja en parlarem. Joan Ramon González, escolta, mira, un plaer recordar persones del territori que han estat treballant molt pel territori, eh? La veritat és que és de justícia que el recordem.
Sí, sense cap dubte, i com sempre el millor record és, a part del que hem pogut fer avui i el que aquests dies sortirà, pues, presa i els mitjans d'homenatge, pues això, que quan se baixa a Verdú, pues, que així aquest espai, que ja posa el seu nom, se recorda, que la gent lo recordi, i el millor record que podem fer per les persones que hem estimat i que no estan amb nosaltres és recordar la seva obra,
sí.
I és el millor homenatge, torno a repetir, que se li pot fer. I a Ramon Bolera i Cases, pues això, des de l'estima d'una persona entranyable, perquè era una persona meravellosa des del punt de vista també personal, però com a científic, tot i que era autodidacta, però tenia aquest rigor que a vegades tenen aquestes persones que són especialment sensibles i que s'han sabut adaptar a les circumstàncies de la vida i han estat capaços de crear fins i tot això, com una mena d'escola, diríem, al voltant seu de lo que és l'Urgell, i sobretot a Verdú és una persona reconegudíssima i estimada, i que sense ell ni l'arqueologia de Ponent, ni l'arqueologia de l'Urgell, i sobretot el patrimoni de Verdú, seria i estaria com està actualment.
Doncs,
cap dubte.
Li hem fet justícia aquí, com sempre, amb el nostre estimat col·laborador, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, gràcies per estar amb nosaltres, que tinguis bona setmana.
El mateix, i tot. tothom que estigui animat, que el dia 14 és un dia important.
Sí, però, sí.
És tòpic, però bueno, el dia important de la democràcia.
Joan Ramon, tu cuida't força i cuida'ls de casa i una abraçada. Escolta, ens escoltem dilluns vinent.
Adéu a tots.
Adéu.
Adéu, adéu.
No, és una data important, però, escolta, primer mirem pels de casa, que és el que hem de tenir cura, sobretot. Fem una pausa rapidíssima, que ja tinc els tertulians preparats. Parlem de seguida d'esports a la nostra radiografia, que és la tertúlia d'esports de Cope Lleida.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat. Esports.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, camí cap a les dues de la tarda. Obrim la radiografia, la nostra tertúlia dels dilluns, la tertúlia esportiva, com sempre. Ben acompanyats amb nosaltres, la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, company.
També està amb nosaltres el president d'honor de la FECOLL, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, per cert, estàs relativament informat o connectat amb el dia a dia de la PLEC o... Escolta...
Sí.
No, pensava dir que, escolta, és que ja després de tants anys, escolta, jo ja descanso. Sí, que no, que estàs al peu del canó, eh?
Descanso sí, però me pots preguntar el que vulguis.
Però això, que estàs al dia, vaja. I també està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, jo tinc una teoria. El meu company, el Sergi Tor, no li agrada. Diu que no té base científica. I té raó, no té base científica. Però l'observació em diu que quan el Lleida juga de blanc, i no, quan dic de blanc no vull dir de blanc perquè sigui connotació d'una altra equipa, amb aquesta segona equipació d'aquest any, que no m'agrada gens, perd. No m'agrada. I la majoria de partits que ha perdut anàvem a la segona equipació. Albert.
Ostres, ara em fas buscar de memòria, però també hem guanyat a fora, eh? Vull dir,
sí.
Quan juguem a fora.
És una manera relativa de veure la mala sort, no?
Sí exacte. I a l'Hospitalet, per exemple, que la primera jornada vam perdre i, si no recordo malament, anàvem de blau.
Però, bueno, sí, ja et dic que no té base.
Curiós, el problema no és anar de blau, de blanc, de vermell o despullat. El problema és palmar. I pot tres mesos que no fem més que palmar fora de casa.
És curiós, això.
I si perdem a fora de casa no arribarem a temps, eh?
Bueno,
Bueno, el que passa és que això t'obliga a guanyar tots els de casa. Clar.
Sí, llavors, però mira com està d'apretada la classificació.
Bueno, la classificació està maca, pels que escriviu i parleu del tema dels esports, perquè aquest cap de setmana el Lleida Esportiu perdia a la seva visita a casa del Llagostera, però el Lleida Esportiu es manté tercer a la classificació general. Ara això sí, a ull, perquè amb 19 punts i amb 19 punts també hi ha el Barça B, i amb 19 punts també hi ha el Badalona, i amb 18 ara hi ha el Llagostera, amb 17 l'Hospitalet, i amb 16, que estaria en zona de descens, l'Espanyol B. A 3 punts, és que això serà de foto finish, ja.
I no oblides el Cornellà, que crec que en té 13, 14.
Sí, en té 13, però dos partits menys. Sí, sí.
Correcte, o sigui, es podria ficar en 19. Jo el problema que veig és que l'Andorra ja està que el Nàstic ja està a 3 partits i l'Andorra està a 2 partits. És cert que és una classificació amb molts matisos, perquè, per exemple, tant el Nàstic com l'Andorra encara han de descansar, mentre que el Lleida ja ha descansat. Però també és veritat que l'Andorra té un partit ajornat, en el qual cosa entrarem sempre en el bucle aquest de les classificacions.
Sí, 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 ja ho sé.
Però
que
jo, per exemple, quan hi ha enfrontaments directes, per xarxes ho parlàvem, no? Hi havia un Barça bé a Andorra. No, no, ens interessa que guanyi l'Andorra. Jo discrepo. O els rivals han d'empatar sempre.
Sí, sí, correcte.
I quan juguen entre ells, encara més. Perquè si no passa el que passa, que n'hi ha dos que s'escapen, i, hòstia, és que només hi ha 3 places, aleshores, feina rai.
Albert et llegia, i escoltava també les declaracions de Molo, després del partit, diu, esto es un déjà vu.
Totalment. Totalment. Vull dir, centrar en mèrits i justícia, ja sabem que el futbol això és molt relatiu, el Lleida no fa un partit per perdre Llagostera, però el torna a perdre. I clar, si et passa una vegada, bueno, dius, ai, clar, és que va passar Llagostera, va passar Olot, va passar Andorra, va passar al camp del Barça B, aleshores, clar, ja som massa partits en els que per sensacions doncs, no sembla que mereixis, entre cometes, perdre, però acabes palmant, i és cert. Dis-li déjà vu, dis-li dia de la marmota, dis-li com vulguis, sí. Però el Lleida, que a la jornada 4, curiosament, era el millor equip de la segona B fora de casa perquè havia guanyat 2 partits, ara porta 4 derrotes consecutives fora. I això fa que, evidentment, el marge d'error a casa doncs quedi ja reduït a 0. Ho has de guanyar tot a casa.
Ja, i el pròxim desplaçament te'n vas al camp del Cornellà.
Clar.
Cuidadito amb això, eh?
Jo, hi ha una cosa, realment, amb això, sempre que ens toquen al Prat, a Llagostera, a Cornellà... Estem tota la setmana amb el discurs de la superfície, les dimensions del campo, etcètera, etcètera. Hòstia, però després mires les xarxes i l'equip normalment entrena a Torres Parrera, que és gespa artificial, entrena al Camp de l'Aem, que és gespa artificial, i que no són Maracanà, vull dir que no són campo gran. En la qual cosa, el mantra aquest de que no, és que tardes en adaptar-te al terreny del juego, sí, és cert, home, evidentment, si Llagostera, clar, si Llagostera entrena i juga allí, evidentment té el camp més apamat. Que nosaltres entrem en gespa artificial el 90% dels dies.
No, home, i a més, ja ho sé que hi ha una tolerància a les mesures, que són legals, dels camps, però aviam, sí que és més quadrat, sí que és més petit, però al final, ja ho sé que el que diré és un tòpic, són 11 contra 11, la pilota roda i escolta, espavil, el gol ens ve en pilota parada, Albert, en pilota parada... No sé si és un problema de mides del camp o tàctic, o de concentració, o de posició.
És un tema tàctic, perquè li fan un gol de, quasi de l'àrea petita de cap. Mare meva, no poden anar així pel món.
És un problema de concedir pilota parada.
Sí.
El córner, que per cert no és córner, la toca el David García, no el Simic, és una falta perfectament evitable al mig del camp. Llavors, clar, en un partit d'aquestos, que el clar, famós plan de partit, el que diu és paracompte molt amb les faltes en zona de 3/4 d'atac de l'equip rival, i al minut 12 havien fotut 5 faltes i s'havien llançat 2 corners. Bueno, això pot passar. El drama, que també ho diu Molo, és que nosaltres tirem 6 corners, tirem 23 centres i no ens rematem cap a pal. Llavors, res. Bueno, hi ha moltes coses a millorar, evidentment. Que les dimensions del camp del Llagostera és una vergonya, sí, i si no, que li preguntin al Nàstic o el mateix Llagostera com va pujar a segona. És un escàndol, o sigui, no es pot jugar aquí. Però bueno, per aquesta regla de 3, quan el Llagostera ve al camp d'esports també hauria de pixar sang, i al final els que van pixar sang van ser nosaltres, que sí, passem 1-0 al minut 80.
Bueno, proper partit a casa, dissabte vinent, 6 de la tarda, davant de l'Espanyol B, que a hores d'ara, amb el mateix nombre de partits, està... clar, tu mires la classificació i dius, tu, no? És el primer en fase de descens, és vuitè, però té 3 punts menys només que el Lleida, i és un filial, que els filials, escolta, tenen alts i baixos, I si li surt un partit et complica la vida, i si li surt mal partit, doncs res,
El que passa és que és un filial atípic, o sigui, l'any passat, per exemple, l'Espanyol tenia un filial que hi havia molts partits, doncs que hi havia jugadors que anaven al primer equip. L'Espanyol aquest any té un filial, hi ha partits que alini fins a 4 juvenils. Ojo, juvenils. De fet, en el partit d'anada va acabar jugant un cadet. I estem parlant d'un nen de 16 anys jugant contra Xavero, contra Ruiz, contra Abraham Minero, contra Araujo i companyia. Aleshores, bueno, així com el Barça sí que és cert que te pots trobar com ahir, que pues, aquí són tots, que hi són Conrad, que hi són Tenas, que hi són pràcticament tots, i d'altres partits que no, per necessitats del primer equip, l'Espanyol sí que enguany és un equip més o menys previsible en aquest sentit, perquè no hi ha molt moviment de jugadors que pugin al primer equip.
Bueno, o sigui que de fàcil no hi ha res, però és més assequible.
No, jo crec que sí, però bueno.
S'han de jugar.
El moviment se muestra andando.
Que sí, que sí.
Sí, sí.
En futbol, l'AM pateix davant de l'Espanyol B, que per cert és el QE, però 1-2. 3 punts que eren més que necessaris, vitals.
Sí, torna a fer un partit per guanyar 0-4 i al final quan està 0-2 li faiquen el 1-2 i el que diem a vegades de les sensacions i de les dinàmiques.
Sí.
No? Venia d'una dinàmica negativa de resultat i un equip que és molt superior a l'Espanyol B com ho ha fet la classificació, doncs vostès, al final t'entren les poges, acabes patint, però bueno, al final es va guanyar, que és victòria important i és l'única alegria del cap de setmana juntament amb la victòria del Pardinyes, perquè la resta, certament, és un cap de setmana.
Per cert, l'AM femení que té previst el partit amb dia d'eleccions, diumenge 14 de febrer, el proper, a 11:45, a casa, davant del Collerense, que és un equip també, bueno, és el que hi ha just damunt de l'Espanyol B, empatat a punts amb 4, per tant, a priori és un altre d'aquests partits que s'ha de guanyar sí o sí, perquè també l'AM està en una situació interessant, amb molts equips empatats pràcticament a punts, però uns quants amb menys partits, amb el qual és enganyosa aquesta classificació, per tant no es pot permetre el luxe de perdre cap més punt.
Fixa que la setmana passada perd i es fica setè, i aquesta guanya i és quart.
Sí.
Bueno, una mica com el grup del Lleida de segona B, no? Hi ha molta igualtat, és una classificació que, com bé dius, també té molts matisos.
Sí, sí, sí.
Bueno, el gran matís que té l'AM és un tema econòmic.
Bueno, però com ja dèiem per privat, ja saps que al mes de setembre ens van dir que tot just arribarien al desembre, que no havia diners per anar més enllà, estem al febrer i veig que de moment, bueno, no se comporten els comptes, però de moment...
Però no tenim, ara no tenim regidor d'esports,
ara han canviat coses a la ciutat, han canviat coses.
Sí, sí. Claro. Bueno, ja veurem si canvien. Vanessa Ortega, però, escolta...
Bueno, l'AM, el Lleida, el Força Lleida, el Pardinyes,
sí, sí.
O sigui, tothom, aquí no s'escapa ningú.
Vanessa Ortega, no sé si vols fer una petició de la nova regidora o el nou regidor d'esports.
Bueno, em sembla que ho sabrem aquesta tarda, que s'ha convocat una roda de premsa que
sí.
A les 6.
No, ja, però per demanar qui t'agradaria, ja...
A mi no.
O quines capacitats i característiques que t'agradaria que tingués?
Escoltar.
Empatia, vaja.
Sí, no, el problema, i passa a tot arreu, que sempre es mira des d'una perspectiva d'èlit o d'una perspectiva d'esports més majoritaris.
Però és millor una persona vinculada al món de l'esport o no? O que sigui externa?
Home, millor que conegui una mica quina és la situació esportiva a la ciutat, però sí que és veritat que no amb aquest regidor, sinó amb aquest govern haurien d'haver canviat moltes de les dinàmiques que s'han continuat perpetuant i que un any i mig després d'aquest nou govern no han canviat. Entenc que és difícil canviar les dinàmiques, però com deia l'Albert, el moviment no se muestra andando i pas a pas, Roma no es va conquerir en 3 dies, però pas a pas, i si veus que hi ha un tarannà d'arreglar les coses i fer-les d'una altra manera, doncs també la resta de la gent ens ho prendríem d'una altra manera. I sempre dic el mateix, crec que la base de tot és la vida, en la feina, en tot, és la comunicació. I si els clubs de Lleida tenim una bona comunicació fluida i sabem tota la informació, és més fàcil valorar les coses.
Bueno, aquest pas que dius és molt important i és feina dels clubs, i ja saps que hi ha clubs que no es parlen entre si, que això és un problema que tenim.
Al final, al final, Ricard, és una qüestió de capacitat i de voluntat.
Yeah.
Perquè més coneixedor de l'esport lligatà que un president d'un club, més coneixedor de l'esport lligatà que un exfutbolista de primera divisió,
sí.
i un referent aquí, i més desconeixedor del món de l'esport que una persona que venia de la cultura com la Montse Parra, o sigui, imagina't. I al final tu analitzes aquests tres i al final hem anat clarament de més a menys.
Mira,
ja estàvem a molt menys, ja estàvem a molt menys. Però
han fet dona a la Montse.
Llavors és una qüestió de capacitat i de voluntat.
Amb això que deia Ricard, que hi ha clubs que no tenen bona relació, jo la veritat estic molt satisfeta perquè amb el grup que tenim de la majoria de clubs de Lleida tenim un grup de WhatsApp on compartim
i m'alegro.
I d'això ha sortit iniciatives com la del Club Tenis Urgell, de cedir pistes, la Unió Esportiva Balàfia també va posar... I tot va sorgir gràcies a aquest grup i jo... De les coses que em sento més satisfeta és que per una vegada, o ja portem en aquesta pandèmia diverses vegades, ens unim tots per un objectiu comú, que és al final fer esport, deixant de banda una mica les peculiaritats i les particularitats de cadascú.
Bueno, no, i m'alegro...
És que jo crec que aquí hauríem de diferenciar el que són clubs i el que són clubs de futbol.
Sí, tens raó.
Jo no crec que la Vanessa estigui enfadada amb el bàsquet Pardinyes, ni que l'associació...
No, tens raó, el matís és molt bo.
El Cedell, ni tal. Ara, que amb l'Atlètic Segre Lleida o el FIF i el Bordeta, doncs les relacions no són fluides, però és una altra història. Hauríem de matitzar.
Tens tota la raó, el matís és exactament per aquí on anava. Jo no sé què passa, però és una ciutat petita, els equips de futbol, els clubs, o digue-li com vulguis. És que hauríem d'anar tots a una, que és que al final...
Però aquí també hem de buscar una mica qui ha promogut també aquesta mal rotllo, per dir-ho així, d'acord? I és el que diu l'Albert.
Qui no, Vanessa, què? El què es diu euro.
Sí, però...
Quan hi ha diners pel mig, ja veig que hi ha problemes, sempre.
Sí, però torno a dir el mateix. Si es tractés d'una manera als clubs de futbol i a la resta d'esports d'una altra, i si es parlés amb els clubs de futbol i es parlés les coses clares i a sobre de la taula i que no aquí te digo una cosa, donde dije Diego i venga i cal capi, cal... O sigui, si parlem clar, tu te pots enfadar, però si tu tens tota la informació... perdoneu, però no hi ha res més a dir.
Ja.
O sigui, i per mi el problema que hi ha a l'esport és aquesta foscor i aquest poc saber i uno dice i l'altre tal, saps? I això és el que fa que hi hagi mals rotllos.
Hi ha celos d'uns amb uns altres.
Això també. Vanessa, repreneu entrenaments avui?
Sí.
Sí, divendres de tanque, el pavelló ja.
Com divendres de tanque?
S'ha de notar.
Vale, però perdó, sí, és veritat, el Juanjo Garra és seu no. electoral o no?
No.
Ah,
no.
Vale. De moment no.
Sí, avui tornem a entrenar. La veritat és que portem un cap de setmana una mica de corcoll reorganitzant una altra vegada i fem grups i famílies i no sé quantos.
Com podeu, o sigui, quines són, què us deixen fer? Grups de sis és aforaments controlats?
A veure, en pista completa aforament 30%, en equips no federats 5 jugadors més entrenador, en equips federats 9 més entrenador. Equips federats vull dir els que tornaran a competir, que en el nostre cas són els equips que juguen a la primera catalana, tant juvenil, cadet com infantil,
o sigui,
a part dels sèniors.
Si pagues a la federació, estàs més protegit davant del virus, no?
Sí, del virus, sí.
Si pagues a la federació, si jugues a primera, i tornem una altra vegada als greus comparatius d'un sí, uns no... I, bueno, aquest dijous la plataforma ens reunim amb la consellera Budó, doncs també per continuar lluitant perquè...
Demanen el vot.
Perquè els greuges siguin els menys possibles i que la canalla pugui tornar a tenir una certa normalitat.
Vosaltres us imagineu que avui surt el govern i us diu que sapigueu que els vostres fills, si volen anar a una universitat estatal, poden anar a classe, però si no, no. Doncs això és el que ha fet el govern amb l'esport.
És curiós, això, sí. però és que jo no sé, és que això està passant.
No, és una puta vergonya.
Que sí. Per cert, Albert...
El nen que la nena que jugui a primera divisió no té els mateixos trets que el nen o la nena que jugui preferent o divisió d'honor.
No, no, no.
i els pavellons per fer mítings.
Sí, aquesta és la... Bueno, lo del pavelló i el míting, de veritat que és una cosa que vaja, vull dir, que ells ho poden fer mirar de tot. Per cert, Albert, ja estic començant a perdre tota esperança de que hi hagi competició de la canalla, de futbol, parlo, eh? Aquesta temporada.
Està claríssim.
No, 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 except... No. Els preferents sí, però la resta no, eh?
Ah, i que no és canalla, preferent.
Sí, sí, ah, sí, sí, però vull dir la resta.
Sí, si, le, si l'entrenador de torn ha decidit que el teu fill o filla té un nivell, doncs podrà jugar, perquè estarà preferent. Si l'entrenador de torn o el nan no té discapacitat, o el nan no té discapacitat, no podrà competir.
És increïble, això.
Igual que l'esport escolar, vull dir que, justament on tenim més problemes és en les franges més... de nens més jovenets i els estem matant.
Vanessa, escolta, clar, de manera...
Els consells esportius, déu-n'hi-do, també van enviar una carta, perquè aquí també, i l'esport escolar, què? O sigui, ja l'estàvem perdent, jo quan anava a l'institut me'n recordo que dissabte jugava a futbol, sala, handball, jugava de tot, estava tot el matí jugant. Sí. Ara, l'esport escolar, si pràcticament...
No n'hi ha.
No hi ha res.
Sí.
I ara l'estan matant, i amb aquestes mesures ja va, bueno, és el que reclamen els consells esportius, no? Que el model aquest d'esport escolar a Catalunya està ferit de mort.
Vanessa Ortega, escolta, de manera ràpida, Sabadell 3, Balàfia, volei 0, eh?
Sí, bueno, era el primer partit que tornàvem a la competició després d'un mes parat.
Això anava a dir, dic, fa un mes ben bé que no jugàveu.
I justament contra el segon classificat, tot i així vam donar la cara, amb un segon set que vam tenir 3 pilotes de set, amb un 30-28, i la veritat, bones sensacions, perquè a poc a poc ens anem recuperant, però portaven 3 dies entrenant, clar. Llavors, bueno, pues era lo esperat.
Tens tots els jugadors negatius ja?
Són tots negatius ja, el que passa que dos han tingut complicacions,
bueno,
encara
ja.
De baixa.
Ja. On aneu diumenge?
No, juguem dissabte. Juguem dissabte a les 12 a casa.
Votaven.
Vam canviar l'horari i posar-lo al matí, perquè en principi marxàvem a Canàries, però no podem marxar perquè ens han anul·lat el vol de diumenge i no hi ha cap vol per tornar
de
Canàries.
Ve l'Olot.
Llavors, mantenim el partit dissabte a les 12, però no anirem a Canàries.
Val. En bàsquet, que ens havíem quedat així, el Força Lleida va caure a casa 72-74 davant del Tau Castelló.
Una vergonya.
El darrer quart va ser nefast, eh?
És
un 16-29, eh?
És que és una primera part per somiar, perquè dius, com li fotem, noi? I una segona part que dius, què ha passat aquí? Bueno, venim de 3 partits en 9 dies, amb un desplaçament llarg, per bé que es va fer aquesta mini concentració de Múrcia a Granada, i venim de la lesió de Bagars, que jo crec que va ser molt important, perquè bueno, ja venia de fer un molt bon partit, ja estava molt endollat també diumenge i es trenca, vull dir, veurem si es queda amb un cop o és alguna cosa més a l'espatlla, però certament és un partit que tu vas guanyant de 17 i que al final s'escapa, doncs, com va dir Gustavo Lanzana, perquè ens fiquem nerviosos, però jo crec que aquí Gustavo Lanzana també hauria d'assumir la seva part de culpa, perquè certament doncs, a la segona part, i especialment l'últim quart, el Castelló ens fot un clínic de pick and roll, i el seu entrenador ens fot un clínic de defenses alternatives davant les quals el Força Lleida no té resposta.
Clar. No va saber aturar el partit.
Trencar-lo.
És una llàstima, perquè ara el Força Lleida té un plantillón. O sigui, ara mascares fora. Tot el que no sigui estar a la part de dalt, a la pàgina de dalt, és un fracàs.
Ja.
Perquè és un plantillón.
L'altre resultat positiu, el Pardinyes, que escolta, segueix sumant, 66-70... Sí. I Xavi Pérez, el Lleida llista, que va tenir una derrota davant del Girona, no sé si esperada o inesperada, però, bueno...
No estan gaire fins. Últimament no van a peu dret, no. I ja veurem, que no s'adormin també.
El proper partit que tenen també és el diumenge, si no els hi canvien, el diumenge a les 12, a casa, que és a Belllloc, davant del Calafell, que per cert ja ho vam dir aquí, però ja han renunciat a la temporada de jugar l'11 de setembre. Jo dic, aquesta temporada ja no jugaran segur.
Evidentment, no jugaran.
No, han renunciat, no.
Bueno,
els han renunciat.
Sí, els han renunciat. Sí, ja ho dius bé.
No. El matí és important. No. Cert, la Federació Internacional ha confirmat aquest matí ja el format de la Eurocup aquesta, que jugarà del 30 d'abril al 2 de maig en una seu per decidir. a veure qui té nassos de presentar sí. candidatura, amb els 7 equips que han acceptat jugar, en la qual cosa el Lleida Llista, que encara és el vigent campió de la competició perquè la va guanyar la 18-19 i la 19-20 no es va acabar, doncs ja està classificat directament per semifinal. I els altres 6 doncs, hauran de fer aquesta final a 6 per decidir la resta d'equips que juguen la semifinal.
Doncs apa, que anem cap a les dues. Per cert, tranquils, que Hamilton ja ha renovat pel mateix muntant que l'any passat, 30 o 40 milions, no sé quants.
Està nerviós.
Sí, bueno, renova per un any més un d'opcional, eh? Ell en volia 3, per tant, aquí sí que l'han...
Està nerviós.
Però cobre molt.
No vol arruïnar, no vol arruïnar l'escuderia.
Sí, sí, deu ser això. Vanessa Ortega, Xavi Pérez, Albert Square, com sempre, un plaer veure-us, que tingueu bona setmana. Sobreviviu aquesta setmana de mítings, va.
Gràcies.
Adéu. I nosaltres que ens n'anem directes cap a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, puntuals com sempre, a partir de les 12:20. Que acabis de passar un bon dilluns. Cuida't força. Si no et cuides tu, no et cuidarà ningú.